Ràdio Estel.
Església d'Urgell, una mirada a la diòcesi d'Urgell.
Hola, bon dia, una cordial salutació per a tothom. Benvinguts a aquesta nova edició d'Església d'Urgell. La nostra mirada avui se centrarà en l'hospitalitat diocesana de la Mare de Déu de Lourdes. En parlarem amb el seu consiliari, mossèn Ignasi Navarri, i voldrem conèixer alguns detalls sobre aquesta associació. No faltarà el nostre programa en aquest any de la fe que estem vivint de manera joiosa a tota l'Església Universal, el testimoni de fe d'una persona de la nostra església local d'Urgell. Ens l'oferirà la germana Maria Vinyes, de la comunitat de religioses vedunes de Puigcerdà. La glossa dominical del nostre arquibisbe Joan Enric tancarà, com cada setmana, Església d'Urgell. El control tècnic és a les mans de l'Àlex Alsina. Els parla Maria Marín. Comencem.
Coneixes la història del Sant Crist de Balaguer? Va enterrar la imatge al Mediterrani, va travessar el mar fins a arribar al riu Ebre, va pujar contracorrent fins a arribar al Segre i va remuntar riu amunt fins a arribar a Balaguer. Al santuari del Sant Crist, on es venera aquesta imatge, trobareu un entorn natural perfecte per a recessos. La Casa d'Espiritualitat compta amb hostatgeria i servei de restauració. Informeu-vos en el telèfon 973 44 53 35.
El Santuari del Sant Crist de Balaguer patrocina Església d'Urgell.
I com els dèiem, en el sumari, l'entrevista d'aquest diumenge la farem amb mossèn Ignasi Navarri, que és consiliari diocesà de l'Hospitalitat de Lourdes del nostre bisbat d'Urgell. És el nostre vicari general i el saludem, aquí és amb nosaltres. Bon dia, mossèn Ignasi.
Molt bon dia.
Tractarem el tema aquest de l'Hospitalitat de Lourdes, que és el motiu pel qual l'hem convidat en aquesta ocasió. I recordem, doncs, que l'Hospitalitat Diocesana de la Mare de Déu de Lourdes ha fet recentment el 35è pelegrinatge a Lourdes. Cada any s'omplen els autocars, cada any hi ha gent, malalts o no, que s'hi apunten?
Lourdes té precisament aquesta gran qualitat. Potser no hi ha ningú. L'altre dia ho sentia pel rector del Santuari de Lourdes, deia, Lourdes, potser no hi ha ningú que hi hagi estat una sola vegada. Si nosaltres féssim una enquesta amb els més de 500 que hi han anat i preguntéssim qui és el que ve per vegada primera, és clar que hi ha algun grupet, però si preguntéssim més, ens trobarem gent i molts i cents de persones, 100 i 200 i 300, que et dirien és la que fa 10, és la que fa 14, és la que fa 24, alguns, molts, 24 i 25 anys. Per què? Perquè Lourdes és el santuari que ho fa possible, això. La missió d'un santuari ha de ser atreure i després, quan tornes a casa, t'has de sentir cridat a la missió. I Lourdes ho fa. Tu vas a Lourdes, reps, i després tornes a viure allò que has viscut a Lourdes. I això explica això.
I per què creu que les persones volen peregrinar precisament a Lourdes? Què és el que té Lourdes que atrau tant?
A Lourdes, la fe, l'autèntica fe, la que es demostra en les obres, a Lourdes, pràcticament, això també ho diuen els pelegrins, ja es diu que Lourdes és la ciutat de la fe. A Lourdes, la fe es palpa. I, per tant, a Lourdes, la dimensió de la fe, de confessar la fe amb les celebracions, es viu. Però després hi ha l'altra dimensió de la fe, que són les obres i la caritat. I també a Lourdes aquesta altra dimensió de la fe es viu i s'expressa. Gent que dedica tot aquest voluntariat que ve, per exemple. Sacrifiquen 3 o 4 dies del seu treball o d'estar-se a casa. Es paguen el seu pelegrinatge, 2. Fan un esforç i es dediquen als malalts. Quan passa més, això? Clar. I a Lourdes passa. I tornen a repetir i tornen contents.
I cada any, cada any.
I cada any.
Sí, sí.
Lourdes té aquesta força.
I, mossèn Ignasi, els joves també hi peregrinen i també ho fan cada any? S'hi ha trobat?
Joves al Santuari de Lourdes em sembla que n'hi passa uns 400.000 a l'any. en peregrinacions.
I del nostre bisbat,
també? Del nostre bisbat, el fer la peregrinació, com fem aquestes dates de final de maig, principi de juny, són dates que no són massa apropiades per joves.
Clar. Estudien, tenen exàmens...
Sí. És un tema que estem estudiant, però el nostre peregrinatge diocesà el configura bastant la gent del camp. I fer un peregrinatge durant l'estiu és quan el fort dels camps és el moment de la fruita i de tot. Però és un tema pendent, sí. És
perquè
un tema de canviar-lo, sí.
A primers de juliol tampoc no es podria fer?
També pels estudiants, perquè hi ha una peregrinació que ha anat canviant en funció del jovent, també. I el jovent també, el juny, perquè hi ha exàmens. Principi de juliol, perquè no han acabat. Setembre, perquè hi pot haver algun examen d'allò. També és una mica delicat, eh? Però potser sí que s'està pensant el nostre bisbat poder arribar a fer, anar a Lourdes, dijous, divendres, dissabte i diumenge. Això sí que es diu. Perquè hi ha gent que també ha sacrificat 4 dies laborals.
Clar.
També és una mica més difícil. I també afavoriríem que hi pogués anar algun matrimoni o alguna família més sencera. Anar divendres, dissabte i diumenge, el diumenge a la nit, perquè les distàncies tampoc són tantes.
Sí, sí. Per això li anava a dir que a la nostra diòcesi es fan peregrinatges a llocs marians o a altres llocs marians, o, per exemple, a Fàtima, penso ara, o és Lourdes, tal vegada per raons de proximitat al nostre bisbat, on s'adrecen més els pelegrins?
Lourdes és el pelegrinatge que més força té i que més s'hi ha anat amb aquest de Lourdes. Però algun temps s'ha fet el de Fàtima. Ara fa un temps que no es fa. Vam anar a Nevers, tampoc no fa tant, però és un complement de Lourdes. És que, però Fàtima no passaria el mateix que amb Lourdes. Fàtima s'hi ha anat una vegada, s'hi ha anat dos, però 20 vegades no, i 15 tampoc. No es poden comparar els santuaris,
no, no.
Cadascun és cadascun. Però, per exemple, aquesta dimensió de la caritat i del testimoni al que Lourdes crida, Fàtima es queda més amb la professió de la fe, amb enfortir la fe. Sigui com sigui, Fàtima ho estan demanant, també, eh? Que
sí, el nostre bisbat també.
Sí, sí, ara fa temps que ho diuen. Alguns també nostres hi van amb el veí bisbat de Solsona, que hi van, eh? Però és un tema sí, que s'hauria de qüestionar. Sí.
Però potser a Fàtima no s'hi podria anar en autocar perquè és bastant lluny d'aquí.
Quan l'han fet aquí el bisbat, que deu una sortida, mirades caure sempre un dia 13 perquè és el dia més significatiu, i llavors aprofiten per anar-s'hi, ha anat sempre amb autocar-s'hi.
Sí.
I llavors han fet, doncs, no ho sé, potser marxar més pel nord d'Espanya i llavors sí. Estar visitant doncs, els llocs de Santa sí, sí. Teresa de Jesús i arribar a Fàtima, i després sí. Tornar una mica més per la part sur d'Espanya visitant alguna cosa d'Andalusia i tornar a pujar sí, sí. A la Mare dels Desemparats i València.
Sí, però també... aleshores són més dies, bastants més.
Sí, quasi em sembla que parlen de llavors de 8 i 10. Sí.
8 o 10, sí.
Aquest any no ens hem qüestionat perquè aquest any el nostre bisbat són dos pelegrinatges que han sortit o sortiran per anar a Terra Santa.
També, sí.
S'ha fet que no s'havia fet amb motiu de l'any de la fe el pelegrinatge a Roma. Doncs clar...
Aquest any 3.
Clar, més de 500 a Lourdes. 50 vam anar a Roma. I ara si se'n fa 2 de 40, 45 a Terra Santa seran vora 100.
Sí.
Clar, jo em sembla que aquest any ja fem molt, eh?
Sí, sí. Però potser sí que es planteja en vistes a un futur més o menys proper, doncs aquest peregrinatge
sí.
A Fàtima.
Sí, el de Fàtima s'hauria de fer, com també a nivell de bisbat, també em sembla que hauríem de potenciar una mica més un dia... anar al santuari de Núria, tornar una mica més, no sé si com a parròquia, al de Montserrat.
Sí.
Pelegrinar és important. Pelegrinar fa bé. Pelegrinar enforteix la fe. Llavors, aquests s'haurien de mirar. És un tema que no sé si ho hauria de moure més l'Hospitalitat de Lourdes o la Delegació de Pelegrinatges, però que poguéssim anar més a Núria, com a bisbat, i més a Montserrat. Sí.
L'Hospitalitat de Lourdes, d'aquí del nostre bisbat, quants membres té? Que, entre camillers, infermeres, persones d'atenció als malalts directament?
Al pelegrinatge hi anem entre 5 i 600, al pelegrinatge. Després tenim uns socis que porten una quota i van rebent una correspondència mensual i després fem l'assemblea general i socis en tenim més de 300. I llavors a l'hora del voluntariat hi portem uns 100 malalts que han acompanyat doncs, per 100 persones. Al costat de cada malalt, un acompanyant. Que sol ser doncs, unes 80 el que en podríem dir infermeres hospitalàries i després una quarantena d'infermers, més aviat, o camillers hospitalaris, sí. 100 malalts, 120 persones al seu costat. Aquesta és una mica...
Però vol dir que amb aquestes persones queden totalment atesos, malalts i sí, cadascú té el que necessita sí. I, vaja, funciona sí. Això. Cada any, 35 anys que hem
sí,
fet aquest any.
Sí, vam començar amb el bisbat de Vic i Solsona en aquells moments. Després ho hem fet nosaltres sols. Durant uns anys es va fer conjuntament amb Lleida i ara ja aquests últims 10 o 12 anys anem com a... Catalunya s'ha de dir que és... Si hi ha 10 diòcesis a Catalunya, totes 10 tenen hospitalitats. Totes les diòcesis d'Espanya, si són 65, totes no la tenen. Clar, també hem de pensar, una diòcesi com Tenerife i Gran Canària tenia hospitalitat de Lourdes. Clar, la distància és molt gran.
Sí, sí, sí.
Però també n'hi havia Tenerife, eh? Sí, sí. Però potser són unes 45 hospitalitats que hi ha a Espanya.
Doncs, mossèn Ignasi, si li sembla, ho podríem deixar aquí.
Molt bé, gràcies per tenir aquesta oportunitat de poder parlar de Lourdes.
Encantats, perquè és una associació que funciona molt bé a la nostra diòcesi.
Sí, gràcies a Déu.
I amb aquest pelegrinatge anual, doncs, sabem que hi ha, bueno, vostè ho acaba de dir, hi ha molt d'interès i s'hi apunta molta gent.
Sí.
Doncs esperem que continuem fent-ho. De cara a l'any que ve està previst el pelegrinatge del 26 al 29 de maig.
Això mateix, sí, perquè França s'ha de demanar tot amb molta...
Sí, antelació.
Sí.
Bé, doncs, mossèn Ignasi Navarri, vicari general del Bisbat d'Urgell i conciliari diocesà de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes, moltíssimes gràcies per aquesta aportació,
gràcies
per conèixer millor l'hospitalitat.
Gràcies.
Esteu escoltant Església d'Urgell.
El testimoni de fe, doncs, ens el donarà, com els hem explicat en el sumari del nostre programa, la germana Maria Vinyes, que és religiosa vedruna a l'Escola Vedruna de Puigcerdà. Aquí saludem. Hola, què tal? Bon dia, germana Vinyes.
Bon dia.
Contentíssims de tornar-la a tenir aquí.
I tant. I gràcies per haver-me convidat.
Només faltaria. Estem encantats que totes les persones de la nostra diòcesi que tenen aquí els micròfons de Ràdio Principat i, per tant, de Ràdio Estel, Cadena Estel, doncs oberts per explicar tot allò que vulguin comunicar del que Déu fa en nosaltres, del que Déu fa a les nostres comunitats, del que Déu fa a les nostres parròquies. Però això que ens agrada molt, i tenim aquest any una bona excusa, que és l'any de la fe, doncs perquè ens puguin regalar una experiència tan personal de la fe, perquè al cap i la fi la fe és una experiència personal, tot i que la vivim en un context comunitari, com vostè ja sap. Li agraïm moltíssim de debò haver acceptat la invitació a donar-nos el seu testimoni de fe, de debò. Germana Maria, des de la seva experiència cristiana, que és llarga, profunda, molt concreta, viscuda en una comunitat, per tant, molt enriquida també per la vivència d'altres persones. Què ens diria vostè per definir-nos la fe?
Mira, jo diria que la fe, per mi, és fiar-me d'ell. I aquest fiar-me d'ell és un fruit, precisament, perquè sento que l'estimo. I sento que l'estimo perquè em sento també estimada per ell. Això és a través de la fe. I per mi és un goig de poder-ho viure d'aquesta manera. Mira, de tal manera que jo, com que tinc aquesta sort de viure aquesta experiència de Déu en mi, que m'habita, la tinc aquesta sort, em surt espontàniament, quan vaig pel carrer, fins i tot, penso, diries a qualsevol, para't un moment i escolta. I seria per dir-los això. Ho saps que Déu t'estima? Ho saps que t'estima, encara que tu no ho sàpigues? Però encara que tu no l'estimis, perquè ell estima sempre, que ell no sap fer una altra cosa que estimar. Ho saps, tu, això? Això en surt. Com que jo ho visc d'aquesta manera, doncs no m'ho vull quedar per mi sola. I per això també tinc un espai de silenci que és transmetre, precisament, doncs, aquesta experiència de fe que jo tinc la sort de viure, que és un do. És un do, és un regal.
Quants anys de vida religiosa, germana, si ens ho vol dir?
54.
54.
De religiosa.
Déu-n'hi-do. Pues sembla vostè totalment rejuvenida. L'aspecte exterior, de debò, li dic, no per quedar bé ni per un altre compliment. Senzillament és que es veu en la seva cara.
Tinc la sort.
Sí, sí.
De...
I va entrar
ja
molt joveneta.
Molt, molt, 20 anys, els que acabava de fer, sí, els que acabava de fer. I sempre, gràcies a Déu, els he viscut en goig, en gran goig i agraïment.
Sí, sí.
Per què? Perquè la crida és un regal. I sentir la crida, doncs, no es pot desitjar més.
Des de quan recorda vostè que li hagin parlat de la fe? Quina edat tenia, se'n recorda?
Mira, jo reconec que era molt sensible ja. Vivia a casa amb la meva família i em havien educat amb els valors i també amb els valors cristians. Però sempre que es parlava de Jesús, a mi m'atreia. I si deien que havien de fer alguna cosa per ell, jo hi era. I estimar la Verge, doncs era també a través de Jesús. A través de Jesús trobàvem a la Verge i a la Verge trobàvem a Jesús. O sigui que des de petitona... Sí. He tingut aquesta sort de viure-la amb goig i de viure-la amb fe. Que jo, llavors, a aquella edat, no hagués dit amb fe ni molt menys.
Clar.
Però era una il·lusió que jo vivia. Em feia viure contenta. Em feia viure en superació amb mi mateixa.
Sí, sí. I si ara volguéssim fer una mirada profunda a la seva vida, vostè recorda, en el marc d'una persona creient, recorda algun moment crític en vivint la fe? Allò que dius, estic passant una nit fosca, no veig res, ho voldria deixar. O no ho voldria deixar, però em sento incòmoda, no sé què em passa, on és la meva fe? Recorda algun moment que ens pugui explicar? O sempre ha estat, no, perquè hi ha persones que venen per aquí i diuen, no, jo no he tingut mai cap problema, ni he tingut cap crisi de fe. Estupendo. Doncs, a veure, vostè, què ens diria sobre
això? Aquest és el cas últim que has dit. Soc una persona que no l'he tingut mai. Potser vindrà, no ho sé, el que el senyor vulgui, però fins ara mai he dubtat. Mai. Sempre l'he viscut amb joia. I l'he compartit també en naturalitat, perquè això no s'improvisa. Doncs tinc la sort, o no sé si és sort o no és sort, de no haver viscut una crisi, no ho sé, però no he viscut la crisi.
Per tant, sempre hi ha hagut com una constant, no? Potser algun alt i baixos, però vaja, pel que diu, una constant d'una fe ferma en el Senyor.
Més o menys ja ha sigut sempre això, sempre aquella inquietud de voler correspondre amb ell i que em fes veure. Això ha sigut ja el tarannà de la meva vida, que em fes veure el que no estava content de mi, el que em fes veure, per donar-me ànims també, el que jo havia de continuar endavant amb allò que jo estava fent. I he viscut amb aquesta confiança, en fiar-me. No ha sigut un anònim. Per mi Déu no ha sigut un anònim. Ha sigut proper. Sí. L'he trobat sempre. El tinc sempre en el meu interior, el tinc. I és clar, tinguent-ho, doncs passa alguna cosa, em dirigeixo amb ell.
Que bé. I, germana, en aquest context, vostè com relaciona fe i obres o fe i caritat?
Jo penso que la fe sense obres, la veritat, seria una mentida. Perquè precisament la fe et porta aquesta il·lusió de fer-ho amb efectiu, amb actes, amb el que sigui. En el meu cas, amb el que tinc entre mans, a l'escola.
Què té entre mans a l'escola?
L'espai de silenci.
L'espai de silenci, sí. que ja ens ho va explicar. Una vegada va venir vostè i ens va parlar molt a fons. Però ara, facin 5 cèntims, una mica, si molt resumidament. Expliqui'ns una mica, perquè, clar, si vostè concreta la fe en aquest espai de silenci de què parla, ens
com
interessa.
Com a obra.
Sí.
Com a instrument. Jo em sento instrument d'aquest Déu que m'estima i que m'ha encarregat una tasca. Ho visc així, però que l'ha encarregada no al marge d'ell, sinó que ell està enmig d'aquesta tasca. I la vaig visquent cada dia en aquesta tasca de l'espai de silenci que consisteix en donar a conèixer a tots els infants, des de P3 fins a quart d'ESO, l'amor de Déu que ens té a nosaltres i que habita en nosaltres. I això per mi és un gran goig, poder tenir aquesta oportunitat cada dia, i poder-la compartir amb ells. I és ell que jo noto que parla a través meu. Per què? Perquè és obra seva.
També vostè, recordo ara, si no malament, que ens parlava de que hi veu també uns fruits en aquestes trobades, en els nens petits, en els més grans, també, fins a quart d'ESO, no? Que continuava, diguéssim, la impressió en vostè de que realment doncs, això és una obra de Déu, perquè pels fruits també, diguéssim.
Els fruits, sí. Jo des del principi que els hi tinc aquesta sort de parlar-los d'ells, dic, mira, però Jesús ha estat nosaltres, és veritat, però té un lloc molt especial, que és en el Sagrari. I aquell lloc tan especial que és el Sagrari, tenim ocasió de passar-hi de tant en tant, perquè a la nostra escola, unes classes, i llavors els invito que vagin a visitar Jesús. Doncs el goig que experimento cada dia en veure que 15, 20, 25, un dia són uns...
Sí.
A vegades són repetitius els que són, però n'hi ha, sempre s'introdueixen alguns de nous.
Molt bé, doncs, encantats, tot això que ens ha explicat, de debò, molt interessant. Sí, perquè vostè ho sap també com els oients i com una servidora, de que una experiència de fe sempre és bonica perquè expliques l'amor que tens, que reps de Déu i que tu li tens, i això, estar enamorat és el millor que ens pot passar, estar enamorat de Déu, i explicar-ho als altres, que és el que vostè ha fet ara amb nosaltres. Germana Maria, gràcies de nou per aquesta comunicació i aquest regal que ens ha fet a Ràdio Principat, a Ràdio Estel, i esperem en alguna altra ocasió tenir-la aquí amb nosaltres. Gràcies.
Gràcies també jo a vosaltres d'haver-me invitat.
Gràcies. Fins aquí l'edició d'aquest diumenge del programa Església d'Urgell. I hem fet una mirada a l'hospitalitat de Lourdes del nostre bisbat i hem escoltat el testimoni de fe de la germana Maria Vinyes, religiosa vedruna de la comunitat de Puigcerdà. Els deixem ja amb la glossa dominical del nostre arquebisbe Joan Enric. Fins diumenge vinent, si ho desitgen. Salutacions ben cordials.
La glossa dominical del bisbe d'Urgell, Monsenyor Joan Enric Vives.
Benvolguts. S'acaba de presentar la memòria de Càritas Diocesana d'Urgell de l'any 2012, del curs passat. Cal donar gràcies a Déu per tots els qui són i fan Càritas, ja que ho fan en nom de tota la comunitat cristiana. Aquest gràcies es fa gran avui en veure les línies prioritàries de l'acompanyament de les persones més vulnerables, així com el balanç econòmic de la memòria, les ajudes prestades, els programes, els nous locals inaugurats, els responsables, treballadors i voluntaris que, entre tots, fan existir Càritas parroquials i la Càritas diocesana d'Urgell. A tots, el nostre gran reconeixement per la seva dedicació generosa, atenta i constant. Gràcies als qui aporten els seus donatius, el suport i la creativitat. Gràcies a tots els qui ens exigeixen coherència entre fe i obres de la fe, entre el que diem i el que fem, per no caure en fariseïsmes ni en indignacions còmodes o en hipocresies que veuen el que cal fer però no mouen ni un dit per fer-ho. Hem d'intentar anar duent a la pràctica l'ideal d'amor que el mateix Jesucrist ens mostra. Ell ens ho diu ben clar. Estimeu-vos els uns als altres tal com jo us he estimat. I també Sant Pau ens diu: la caritat de Crist ens urgeix. En termes generals, el conjunt de les ajudes de Càritas en els àmbits parroquials i en el diocesà confirmen el procés d'empobriment de la nostra societat. La xarxa d'acollida i assistència de Càritas ve a ser testimoni en els últims anys d'aquesta realitat a causa de la crisi. I podríem dir que ha calgut doblar l'activitat de Càritas donades les dificultats econòmiques de moltes famílies. Durant l'últim any, una cinquena part de les persones que van demanar ajuda d'emergència a Càritas a través d'aquests serveis ho van fer per primera vegada, és a dir, mai no havien necessitat que els ajudessin, un de cada cinc dels que ajudem, i ara sí que ho necessita. Així mateix, ens aproximem al que passa a nivell de tot l'estat espanyol. El nombre de persones sense ingressos ateses per Càritas espanyola o per les Càritas diocesanes passa del 26% l'any 2008 al 40% en aquest passat 2012. De fet, el 66% de les persones ateses, és a dir, dues de cada tres aproximadament, estan sense feina. Ningú de la família té feina. La situació d'atur és el més greu i les ajudes més demanades són alimentació, ajut per l'habitatge i un treball, una ocupació. En un món dominat per l'economia i les finances, on l'únic que sembla importar són els comptes de resultats i molt poc les sofrences de les persones i de les famílies, hem d'invertir aquest estil i és l'hora de les persones. Això ens ho diuen des de Càritas. Perseverant en la campanya dels darrers dos anys, ens exhorten: viu senzillament perquè d'altres puguin senzillament viure. És així com ens conviden a tots a canviar d'estil de vida, a viure amb senzillesa, a adoptar valors de sobrietat, mesura i simplicitat voluntària, a construir un altre model de convivència i de relacions amb els altres lluny del consumisme. Sembla difícil, fins potser impossible, però si comencem a canviar, ja avancem vers la bona direcció. Coneixem el que el Senyor ens ha dit. Tot allò que fèieu a cadascun d'aquests germans meus més petits, m'ho fèieu a mi. Així parla el Judici Universal, segons l'Evangeli de Mateu, al capítol 25. En l'any de la fe que estem celebrant, ens convé reflexionar sobre el manament de l'amor fratern, aprofundir-hi, perquè aquest manament no resulta plenament lògic des de perspectives simplement humanes. Igualment, sense fe, no és possible descobrir en tot germà sofrent i necessitat la seva essencial condició d'imatge i semblança de Déu. I, per tant, el rostre de Crist que mereix, que exigeix tota la nostra entrega amorosa. L'any de la fe ha de ser una oportunitat providencial per intensificar el testimoniatge de la caritat. Fe i caritat es necessiten i s'il·luminen mútuament. El testimoniatge de la fe cristiana, sense l'acció i la presència de Càritas, seria molt costós de donar, o potser impossible, en el nostre temps. I, en canvi, amb Càritas, tota la comunitat cristiana mostra el seu amor a Déu i al pròxim amb obres i de veritat, perquè el món cregui i perquè els pobres siguin atesos i rebin l'anunci de l'Evangeli de Jesús. Que tingueu un bon diumenge, una bona setmana, una bona revetlla de Sant Joan, una gran festa de Sant Joan, que per la diòcesi ho serà també, perquè ordenaré a Linyola un nou diaca permanent, el segon en la diòcesi, en aquests moments, Josep Cava. Pregueu per ell i per la seva família. És pare, és avi, el Senyor el crida perquè sigui un gran servidor de tota la comunitat cristiana. Adéu-siau.
Ràdio Estel.